Bona tarda. Un grup de persones s'ha ocupat aquest dimecres 1 de maig al matí l'antic local social dels Castellers de Sant Cugat, propietat de l'Ajuntament, per obrir un nou casal de joves ubicat a la Rambla de Can Móra. Sota el nom de La Causa, aquesta iniciativa es presenta com un espai autogestionat, anticapitalista, feminista, assembleari i antifeixista. L'objectiu és que La Causa sigui un niu per a totes les entitats per la manca d'espais que asseguren ja tant per als joves com per a les associacions. I posen d'exemple l'anunci del tancament del centre d'Armaristany, que comportarà una redistribució de les activitats. Els ocupants de La Causa no tanquen la porta a dialogar amb l'Ajuntament amb la voluntat de poder tenir un casal de joves autogestionat. Escoltem una de les membres de La Causa que no ha volgut identificar-se.
El que esperem és tenir un espai que les joves puguem fer servir, també entitats i col·lectius que puguin sentir-s'hi partíceps. A nosaltres això és el que ens encantaria. I el que reivindiquem és això, que de tants espais i locals buits que té l'Ajuntament, a més els que té amb entitats, el que fa és posar-se la vida impossible, fer els uns fora, com amb altres exemples que tenim molt recentment, com el centre Maristany, per exemple.
L'acte d'ocupació i reivindicació no és casualitat que l'hagin fet un 1 de maig, ha dit la membre de La Causa, que ha destacat que reivindiquen aquests espais propis de les classes populars coincidint amb el Dia Internacional dels Treballadors. També és notícia avui a Sant Cugat que Càritas Sant Cugat afronta un 2024 amb molta incertesa després d'haver tancat el 2023 amb un augment del 22% de persones ateses respecte al 2022. L'entitat va atendre l'any passat a 781 llars, el que representa 1.622 persones, un 80% de les quals són derivades des dels serveis socials de l'Ajuntament. L'augment de persones nouvingudes en situació més vulnerable i l'encariment dels preus en general, que empobreixen cada cop més les famílies, són els motius que apunten des de Càritas com les principals pels causes d'aquest increment de la pobresa a Sant Cugat. I l'Embol Sant Cugat convoca una assemblea general extraordinària per al 23 de maig a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 8:15 de la tarda en segona a la Casa de Cultura. Els socis hauran de votar la modificació de dos articles dels estatuts. El primer fa referència a incorporar nous vocals de junta durant els mandats, sempre que després a la primera assemblea siguin refrendats els nomenaments. La segona votació serà que tothom ha de ser soci del club per inscriure's, almenys un soci per família. El club ha comunicat que, donada la importància dels temes a tractar, es demana l'assistència de totes les sòcies i socis de l'entitat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
A la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora del Connectats d'aquest dimarts. Informació de servei. Comencem pel trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs a aquesta hora queden encara retencions a l'autopista AP7 en uns 4 quilòmetres intermitents a Sant Cugat del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, a causa d'un vehicle variat de fa ja una estona en aquesta autopista que està ocupant un carril. I aquest tram d'uns 4 quilòmetres llargs de l'entitud de aturades a l'autopista. És la principal incidència, de la resta hi ha un cert volum, punts habituals, la mateixa P7 a Barberà, ja de forma molt més puntual en sentit sud, o les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
Gràcies i molt bona tarda, Eduard. Completem aquesta informació amb el Transmet, Daniel Cáceres.
Doncs en aquests moments destaquem que a la línia R3 de Rodalies la caiguda d'un arbre sobre la via provoca la detenció d'un tren a l'entrada de Torelló i la falta d'atenció entre Manlleu i Ripoll. S'està gestionant un servei alternatiu per carretera. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, podem parlar de plena normalitat i no hi destaquen més alteracions significatives. Això sí, també volem destacar que demà, amb motiu de les diverses manifestacions que se celebraran el 1 de maig, algunes línies de bus urbà i interurbà es poden veure afectades. Per a més informació, recomanem consultar les webs i xarxes socials dels operadors de transport. De moment, això és tot des del Transmet.
tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Veus locals. Aquest podcast és una producció de Ràdio Municipal de Terrassa.
Des de ben petita, la terrassenca Anna García Cuartero va tenir clar que volia dedicar-se a la interpretació i es va formar en aquest camp, tot i que més tard va ampliar els seus coneixements amb altres disciplines. Tot això ho explica el nostre company Sergi Estapé.
Parlem ara amb l'Anna García Cuartero, una actriu terrassenca que... Anna, què tal? Com estem?
Molt bé, molt bon dia.
Hi havia un programa, quan eres petita, que t'agradava molt i potser et van caminar una mica cap a aquest món de l'actuació, no?
Exacte, sí. Era un programa, estem parlant de l'època que, si no recordo malament, potser només teníem dos canals de televisió. Fins i tot, jo crec que encara no existia ni TV3. I era un programa que es deia La vida és pura comèdia, que la feien cap a les 5 de la tarda i feien contes teatralitzats. I jo tinc el record de que aquell programa jo el mirava i pensava... Jo vull fer això quan sigui gran. Era el meu programa preferit precisament perquè jo volia... Ja tenia la coseta de voler ser actriu.
Mm-hmm. I a l'escola ja vas començar a fer una mica de teatre, no?
Sí, sí, sí. A l'escola Santa Teresa de Jesús, a Terrassa, quan jo estava fent quart de DGB, teníem la senyoreta Marilú, una de les mestres, que també li agradava moltíssim el teatre i sempre estava fent coses. I va agafar un grup de companyes de diferents cursos i vam fer una obra, va ser un èxit, va anar molt bé i aleshores cada curs fèiem alguna coseta. I ser damunt l'escenari va ser el que a mi realment em va fer decidir anys després a dedicar-me a això, perquè jo em trobava en el meu ambient natural.
Uh-huh. I com era lògic, vas decidir estudiar dramàtic i vas a l'Institut del Teatre, no?
Sí, 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 era quan... Actualment ara a la Seu de Terrassa no crec que s'hi fa la... com si diguéssim, la trajectòria de titelles i objectes, però quan jo vaig fer les proves de l'Institut ens dividien en dos cursos. Quan entràvem, uns anaven a Barcelona i uns altres a Terrassa, i jo vaig tenir la sort de poder entrar el primer any que em vaig presentar. I vaig estudiar això, vaig estudiar a l'Institut. I primer, l'any anterior, mentre estava fent els estudis de COU, vaig fer un curs preparatori que en dèiem que era el curs d'iniciació al teatre, que era una mica per conèixer l'ambient, no?, de l'Institut. I jo vaig voler fer-lo també per saber si realment allò era el que m'agradava o era només un caprici, no? I no, vaig veure que realment era el que volia fer i, com dic, vaig fer les proves, vaig entrar i des d'aleshores no he parat.
Mm-hmm. Tenies alguna... No sé si... Clar, suposo que quan eres petit i veies aquell programa, no, però ja un cop estaves a l'Institut, tenies alguna... No sé si algun objectiu o alguna finalitat, deies, ostres, doncs m'agradaria abocar-ho cap aquí, o m'agradaria destinar els meus coneixements a, no sé, al teatre o al cinema, o no tenies... O era una cosa molt genèrica?
No, era una cosa molt genèrica. Sí que he de dir que jo les primeres feines professionals que vaig tenir va ser en el món del teatre de carrer o d'animació de carrer, i que després ha suposat una part molt important del que és la meva trajectòria professional, eh? I encara ara, o sigui, a mi ara mateix estic a Barcelona al Teatre del Raval amb un espectacle a partir del dia 25 de maig, però al mateix temps faig animacions al carrer amb festes majors, amb espectacles meus infantils. No he volgut mai... O sigui, no he estat mai algú de dir, mira, no, jo tiro molt cap al cinema. No, el que ha vingut ha estat molt benvingut, sí.
Mm-hmm. També et vas formar en comunicació audiovisual. Com és això? Que volies, no sé si tenia una altra cosa que t'agradava o...
Sí, sí, sí. A veure, el món de la... De les càmeres i de darrere de les càmeres sempre m'ha agradat molt. I jo havia treballat, jo vaig fer el recorregut de text a l'Institut del Teatre, però també vaig fer moltes assignatures corporals del que es diu teatre de gest, i entre elles acrobàcia. Aleshores vaig conèixer una gent que tenien una agència d'especialistes de cinema, he treballat força durant durant molts anys com a especialista de cinema, no? els que cauen a les pel·lícules, els que doblen els actors titulars.
Els estuns, no?
És tota una experiència i m'ha permès conèixer gent molt, molt interessant. Mira, així com a anècdota, vaig ser la doble de la Geraldine Chaplin en una pel·lícula i va ser tot una masterclass d'interpretació poder treballar amb ella. Mm-hmm. I això, el cas és que a través d'aquesta feina d'especialista vaig conèixer molt com era el món del cinema des del darrere. I quan l'any 2007-2008 hi va haver la crisi econòmica, no vaig parar mai de treballar com a actriu, però va baixar molt la feina. I fins i tot també com a especialista, o els rodatges que sortien estaven molt mal pagats. I aleshores vaig pensar, mira, voldria fer alguna altra cosa, però clar, que estigui relacionat amb la meva feina d'actriu, també, o amb aquesta... que fos creatiu. I no podia estudiar cinema perquè són uns estudis molt cars, però vaig trobar que comunicació audiovisual connectava molt amb el bagatge que jo tenia, amb els estudis que jo ja portava al damunt d'interpretació. I ho vaig fer i em va agradar molt. I bueno, m'ha permès també fer altres coses professionals, com també treballo fent edició de vídeo, dels meus propis espectacles o companys que saben que em dedico a això, doncs també em demanen, escolta, vine i fes-nos aquest vídeo, perquè tinc el meu propi material, vull dir que va obrir una altra porta, això sí.
Deixa'm recuperar això d'especialistes. Què requereix? Perquè, clar, suposo que t'has de donar algunes patacades. No sé si requereix algun tipus de formació diferent. Com és això?
Per exemple, en el meu cas, el tenir aquesta formació en acrobàcia, això era molt important. I a mi em sortia molta feina perquè el poder ajuntar la formació que jo tenia com a actriu amb aquesta altra faceta més corporal i que no em feia por doncs, fer doncs, això, accions de risc o de, doncs, no sé, fer veure que t'atropella un cotxe o coses així, tot té un entrenament i tot té els seus trucs, no? Però sobretot això requereix que corporalment tinguis una formació això que et permet fer aquestes accions. He de dir, però, que jo sempre, quan em demanaven segons quines accions molt, molt arriscades, jo sempre deia, compte, jo no sóc especialista, sóc una actriu que també fa d'especialista, perquè, per exemple, una vegada em van demanar si em podia tirar d'una alçada de 4 metres d'un balcó, i vaig dir no, això perquè... jo tenia, o sigui, tinc molt clar que el meu cos no deixa de ser una eina de treball i accions com aquestes impliquen un risc que tampoc estava disposada a córrer. No? Tot i que vaig fer una vegada una acció a la pel·lícula 3 metros sobre el cielo, que fèiem hi havia unes curses de motos, i jo era una de les noies que anava al darrere dels que portaven les motos. I en aquell rodatge vaig passar una mica de por i vaig dir, frenem una mica això que se'ns està anant de les mans i no... Això, no? Tenir molt present que sóc una actriu que a més a més doncs, pot fer aquest tipus d'accions.
Mm-hmm. El cinema és bueno, tot és ficció, tot és inventat, sí. però bueno, els cops que es pugui un especialista són de veritat, no? Això sí que és de veritat.
Sí. No, i saps què passa? Que, aquí tenim una indústria molt important, ha crescut molt els darrers anys, i comença a gaudir d'una salut i d'un renom important, però en el cas del món dels especialistes, aquí els que només es dediquen a això, que és molt curiós el món dels especialistes, perquè hi ha molts clans o moltes famílies d'aquestes que... No, el meu oncle ja era especialista d'aquells que feia els westerns, aquells que rodaven a Almeria, saps? Els espaguetis westerns.
Sí, sí.
I tota aquesta gent tenen molt clar el referent d'Estats Units. I allà la figura de l'especialista és una figura, o fins ara ho havia estat almenys, molt respectada, i les accions que es demanen impliquen molt risc, però també estan molt, molt, molt ben pagades. Mm-hmm. Perquè, clar, si tu li estàs demanant a un actor, doncs això, no? Que estiri d'un vuitè pis, aquest actor pot caure i trencar-se l'esquena.
Sí, sí, sí.
I aquí a vegades hi ha coses que dius, ostres, què m'estàs demanant? Ah, molt bé. I quan em paguen? Ostres, no sé si val la pena, eh? Jo per això sempre tenia molt, molt clar el títol aquest, Anna, tu ets una actriu que també fa d'especialista i pot fer segons quines coses, i però segons quines no cal.
No, no. Bueno, jo és que em passa quan entrevisto actors o actrius, tothom, quasi tot, m'acaba dient que el teatre, el directe, és el que us agrada més, no? És el teu cas?
Sí, sí, sí. Sí, sí, perquè, a veure, el cinema també està molt bé, o televisió, i afortunadament ara, com que hi ha moltes plataformes de streaming, també tenim més feina, mica en mica va creixent, però saps què passa? Que en cinema i en televisió, a part de la feina teva interpretant, estàs envoltat de la feina de molta altra gent professional que també l'han de fer molt ben feta. I abans no es prepara la llum, abans no estan les càmeres en la posició correcta. A la que tu toca dius, ostres, ara... A vegades et dona la sensació que ha de sortir bé la primera perquè ja anem malament de temps. I en canvi en teatre, com que has fet ja una feina prèvia de lectures del text, d'assajos, tot això ja ho has fet abans, però després, a més, tens el risc aquest del directe que poden passar moltes coses, no? Que a vegades se te'n pot anar al text i no te'n recordes, o vull dir, no sé, i hi ha un... Això mateix del directe que dic, hi ha una comunicació amb el públic, encara que no estigués dient res, a través de les pauses, del ritme. La sensació aquesta que et dona quan tu estàs dient un text i que si un dia, doncs això, no?, una pausa l'allargues una mica més del compte o la fas més curta i notes, no?, que això afecta aquesta audiència que tens al davant, és molt màgic. El món del teatre és molt màgic i enganxa moltíssim.
També el tema de les animacions, una cosa que també fa sovint. T'agrada pel tema de la improvisació o suposo que sempre hem marcat per unes quatre línies, però és el que t'agrada més, la improvisació, o no?
M'ho passo molt bé. M'agrada molt. A més, és clar, són animacions en les que són humorístiques. Nosaltres en diem teatre cubanero, no?, perquè tenim molt clar el referent de la companyia de la cubana. I m'agrada per això, per la improvisació. Jo tinc uns personatges que normalment són els que faig i més o menys ja tenen un caràcter molt definit, però això, vas improvisant tota l'estona en funció del que la gent et va donant. I a més, a mi m'agrada molt perquè sovint explico una anècdota d'una festa on vaig actuar una vegada en què una dona em va dir, mira, diu, bueno, em va explicar que feia relativament poc que havia mort el seu marit i que ho havia passat molt malament i em va dir, mira, diu, avui és la primera vegada que durant dues hores o el temps que tu has estat aquí no hi he pensat, m'he fet un fart de riure com feia molt de temps que no feia i et vull donar les gràcies. I vaig pensar, mira, si durant aquesta estoneta que jo estic en aquesta festa, en aquest casament, l'esdeveniment que sigui, si jo faig que aquesta gent s'ho passi bé durant aquesta estona, a mi això em fa feliç, perquè a mi he de reconèixer que sóc una actriu tirana còmica. Això penso que és molt important. A vegades, quan faig xerrades a escoles o per nanos que estan començant, sempre els dic que tinguin molt clar quin tipus d'actor o actriu són. Que després, com et deia, no?, jo faig de tot i m'agrada unes vegades fer un text més dramàtic, unes altres seré la dolenta de la pel·lícula, però a mi m'agrada molt fer riure la gent. I això penso que és molt important. I quan aquesta persona em va dir això, doncs jo em vaig sentir molt plena i suposo que per això m'agrada tant seguir fent aquestes animacions.
També has fet d'ajudant de direcció i també guions, no? És una part important o és una cosa puntual que escriguis aquests guions?
No, és una cosa que a vegades surt de la necessitat de dir, ostres, tinc poca feina, he de crear alguna cosa per tenir material per vendre, doncs una sessió de contes, que també faig molts contes a biblioteques i és una tasca fantàstica. Però a vegades surt de la necessitat de dir, ostres, tinc ganes d'explicar, faig un conte, un espectacle infantil que es diu La colla castellera, on la protagonista és una nena que es diu Mariona, i que està escrit en honor a la meva neboda. Tenia ganes de regalar-li un conte. El monòleg que faig de cornuda i pagant el deure doncs va venir d'una experiència negativa per la qual jo vaig passar, i que em va servir per escriure aquest guió i després interpretar-lo, m'ha servit per fer una mica de teràpia, però també perquè vaig pensar, mira, si algú es troba en una situació semblant, doncs potser l'ajudarà, no? Sempre m'ha agradat escriure. Ja et dic, ve de diferents moments, no? A vegades és això, no? De dir, ostres, ara mateix necessito, tinc poca feina, va, a veure, què creu? I escrius alguna coseta, crees alguna sessió de contes, el que sigui, i tires endavant. Però m'agrada molt escriure també, sí.
Anna, per acabar, t'hem demanat una cançó. Quina has demanat i per quin motiu?
Doncs mira, he demanat la cançó Why. La meva cantant preferida és l'Annie Lennox, que potser molta gent per aquest nom no la coneix, la cantant d'Eurídmics, de Dreams. Jo ja la coneixia quan estava amb el grup Eurídmics, amb el Dave Stewart, però l'any 92, quan va treure el seu primer treball en solitari, amb aquesta cançó, amb Why, vaig flipar amb colors, o sigui, ho dic així literalment, i des d'aleshores és una cantant que tinc tots els discs que ha tret en solitari. Vaig tenir la sort de poder-la veure en directe fa 5 anys a Londres. La meva dona em va regalar poder anar a un dels poquíssims concerts que fa. I l'admiro moltíssim com a cantant. A vegades, no sé, quan tens un cantant preferit és perquè hi ha una connexió, no? Pel motiu que sigui. Jo amb l'Annie Lennox, no sé, l'escolto cantar i el té un to de veu que em toca coses per dins. I aquesta cançó de Why és, com dic, la primera que li vaig escoltar quan ja estava en solitari. I a més, el títol de la cançó Why, per què, no sé, penso que la vida moltes vegades ens hem d'aturar de tant en tant i preguntar per què fem segons què o per què ens passen segons quines coses. Ja està.
Doncs Anna García Cuartero, actriu terrassenca, ara establerta a Vilanova. Moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
Moltes gràcies a vosaltres i un plaer haver compartit aquesta estoneta.
Bocabadats.
Ara és el moment per conèixer una iniciativa a l'Abril, cada paraula val mil, que ha acabat avui mateix de la mà de Joan Puig, el tècnic del Servei Local de Català de l'Ajuntament de Castellar del Vallès. També li preguntarem per les altres tasques que duen a terme el Servei Local. I en Jaume Clapés, el nostre company de Ràdio Castellar, l'ha anat a visitar al seu lloc de feina. Molt bona tarda, Jaume.
Sí, bona tarda, Carme. M'he desplaçat fins al mirador i ja estic amb el Joan Puig, que és el tècnic de normalització lingüística del Servei Local de Català, d'aquí de Castellar del Vallès. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb ell volíem parlar de la iniciativa A l'Abril cada paraula val per mil, que s'acabarà avui mateix, s'acaba el dimarts, el dia 30.
Acaba el 30,
exacte. I més que res, ara que ja s'acaba, que ens expliquessis una mica què és la iniciativa, no?, i com ha anat de participació.
Molt bé, doncs mira, es tracta d'un programa que té el Consorci per a la Normalització Lingüística, que fa també en altres poblacions, tot i que hi ha diferents modalitats, i en el cas d'aquí castellà hem agafat la modalitat de gimcana, que consisteix en que diferents comerços de la població doncs tenen un cartell amb una endevinalla i tenen allà una urna i unes butlletes en què han de posar la resposta del significat d'aquella endevinalla.
Cada establiment té una endevinalla diferent.
Sí, tots els establiments que hi participen en aquesta edició són uns 30, més d'una trentena. doncs tenen un cartell que és diferent. Exacte, hi ha una butlleta i allà hi ha una frase feta o una endevinalla i han de posar la solució que creuen que significa aquella endevinalla o aquella frase feta. Després totes aquestes butlletes, les posen la butlleta dintre la urna i després s'ajunten totes les butlletes de totes les urnes que hi ha i es fa un sorteig entre totes les que han participat. Clar, avui acaba el dia de participació, però després, clar, hi ha encara el tema de fer el sorteig i de l'entrega del premi que es fa el 10 de maig, l'entrega de premi.
I quin és el premi?
Sí, el premi consisteix en tres vals que han aportat l'Associació de Comerciants de Castellà i que són tres vals, cadascun d'ells de 50 euros per fer la despesa dintre d'un d'aquests comerços del municipi.
Quan fa que feu aquesta activitat?
Fa una desena d'anys que la fem i ha anat canviant una mica la forma. En algun moment era més talèxic, és a dir, en cada comerç hi havia una paraula poc habitual, per exemple, per fer alguna vegada, i havien de ser la gent encertar doncs, a què es finiava. Una altra vegada era un joc en què hi havia paraules de diferent tipus i una era pròpia d'aquell comerç, havien d'encertar quina era. Bueno, hem anat canviant una mica la modalitat.
Tinc una pregunta. Només han participat i ja entren al sorteig o han d'encertar també?
No, s'agafen tres butlletes i es miren els encertants i surten, es fa després... si és encertant ja està, ja té el premi.
Tu recordes alguna frase dita o alguna d'aquestes individuals que està penjada? Me la podries... perquè la gent es faci una idea d'aquestes frases o...
Sí, n'hi havia alguna que em sembla que era com, per exemple, tenir un roc a la faixa, que vol dir que tens alguna carta, alguna cosa encara per fer que no se sap, no? Vull dir que alguna opció de poder canviar la situació.
Aquesta activitat la fem perquè la gent de Castellà conegui totes aquestes expressions per normalitzar una mica aquestes expressions catalanes que potser estan en desús.
Sí, bueno, es tracta això, sí, es tracta de limitar una mica el tema de la llengua, de veure que també té la versió aquesta, diguem-ne, divertida, doncs, de joc, i al mateix temps també, com que es fa conjuntament amb comerç castellà, també es tracta de... i la regidoria de comerç també es tracta una mica de limitar el comerç local, i és això, doncs, aquestes tres vessants estan funcionant dintre d'aquesta iniciativa, difondre lèxic, difondre frases fetes, també d'això, aquesta idea del català com a també eina de joc.
I dintre aquí del servei local feu altres activitats de dinamització?
Sí, per exemple, altres activitats que fem, per exemple, de dinamització, són, per exemple, es fan, per exemple, el tema del Tot Joc, que és un programa en què difonem tots els jocs que hi ha en català, hi ha un catàleg, jocs de taula, ho marquem molt dintre la campanya de Nadal, que fem conjuntament també amb les cartes de Reis, que van posar models doncs, amb les cartes, diguem-ne, en català, i això, els diferents comerços que hi estan adherits, ells allà es comprometen a facilitar que si algú els hi va demanar aquell joc, si no el tenen, el tinguin en el catàleg, o que com a mínim el puguin demanar per fomentar també una mica l'ús del joc en el català. Després també tenim altres activitats així de dinamització com són exposicions lingüístiques que fem conjuntament amb la biblioteca. L'any passat vam fer la de Josep Vallverdú, de la commemoració del seu aniversari del naixement, però ara en aquests moments la d'aquest any encara no la tenim definida, s'està parlant que sí l'Àngel Guimarà, el Joan Salvat Papasseig, bueno, es fa una mica també conjuntament amb la biblioteca.
Ens podries explicar també això, quins altres activitats o quins altres serveis ofereix?
Sí, el Servei Local de Català, que està adscrit al CNL de Sabadell i que forma part del Consorci per la Museolingüística, clar que es dedica a això, no? A dotar a la ciutadania de recursos per viure plenament en català. Tenim fem altres programes, altres funcions. La que és molt important, per exemple, és la dels cursos per a persones adultes de més de 18 anys. Si són menors, a partir de 16, amb el permís del tutor es podria, i tenim cursos en línia, cursos presencials, i aquests cursos, al final de cada nivell, donen un certificat oficial d'aquests, no? Com el C2, el B2, bueno, l'A1, el 2, bueno, donen certificats d'aquest tipus oficial. Un altre també programa que també és bastant important és el tema del servei d'assessorament lingüístic, que aquí fem revisions de textos, tant pels departaments de l'Ajuntament com per empreses, per exemple, un restaurant que té una que obren i volen fer la carta i tenir-la en català, ens la poden enviar, podem traduir, podem corregir. I...
És un servei gratuït?
Sí, és un servei gratuït que arriba fins a documents de fins a 6 pàgines d'entrada. Segons el moment es pot ampliar, però bé, d'entrada és això. I després també fem, dintre del servei de servei lingüístic, també es fan programes com entrenament lingüístic, que és per persones que ja han fet curs, per exemple, han vingut de fora un lloc on no es parlava català, han fet els seus cursos, tenen els seus certificats però encara no tenen com prou seguretat per expressar-se, i aleshores fem, per exemple, doncs, ens envien tots els textos per corregir, o que poden ser escrits o orals, i els hi fem recomanacions de com millorar-ho. Per exemple, en aquests moments estem treballant amb una metgessa del CAP castellà, que va fer tots els cursos, va venir del Brasil, està molt formada, perquè va fer tots els bàsics, ha arribat al C1, però tot i així encara a l'hora de fer exposicions o de fer... ell ho va fer tot en català, no? I l'ajudem.
I aquesta cosa a vegades, no?, amb aprendre una llengua, sobretot amb el català, que la gent li fa com perdre la vergonya, no?, donar el pas a usar-lo diàriament.
Sí, és una qüestió molt, diguem-ne, de tarannà de la persona, això, no? Però bé, en els casos aquests que persones... Clar, per exemple, ara el tema dels metges té bastanta importància, perquè es va fer aquell del Departament de Salut, ha fet un programa especial de cursos per al personal mèdic que ha vingut d'altres llocs on es parlava català i que vol utilitzar-lo i vol aprendre'l, i en aquest cas també estem intentant incidir en això, saps? Donar l'eina aquesta és a dir, que si volen fer una comunicació, que si volen, els hi donem la possibilitat de que els hi revisem o els assessorem. Altres també activitats que fem, per exemple, amb el tema també de l'assessorament lingüístic, és el tema de difusió d'aspectes lingüístics que surten que potser la gent doncs, no es coneix. No? Per exemple, a Catalunya tenim el TERMCAT, que és un centre de terminologia que s'estan posant al dia constantment de termes que apareixen nous, i ells fan propostes que no surten al diccionari. Per exemple, i aleshores tenim en aquest cas una col·laboració amb l'actual, que és mensual, que es diu Bademots, que parlem això de paraules que s'han incorporat. Per exemple, l'últim que vam parlar de la paraula streamer, que ja el TERMCAT ja ha acceptat, bueno, ha recollit com a la forma catalana, no? És a dir, E-S-T-R-I-M-R i accentuada, és a dir, no amb la forma anglesa. Després també altres...
Llavors, la paraula streamer la recull el TERMCAT, però llavors en quin punt de correcció lingüística està? Perquè si no la recull el diccionari, la podem usar en un text formal i és correcte?
Sí, aquesta és la funció del TERMCAT, és a dir, com que hi ha aquesta, detecten que hi ha necessitats de dir alguna paraula, no? Miren si entre... ells tenen, diguem-ne, col·laboradors experts en diferents àrees, i quan aquests hi contacten, diuen, mira, no, això es podria fer servir així, ells ho miren des d'un punt de vista lingüístic, si, bueno, que està conforme a la tradició lingüística catalana, i fan una proposta. Si aquesta proposta qualla, que normalment sí, ja es pot fer servir. Un cop ells fan la proposta, ja es pot fer servir. Si qualla entre els professionals dels diferents àmbits, a la llarga acaba entrant al diccionari, però ja és normativa. També parlem, per exemple, de paraules que hem detectat que es diuen malament. Per exemple, vam fer un bademot sobre els mitjons, aquests tobilleros, que es diu, no? Clar, que en català és...
Els mitjons curts, eh?
Els mitjons curts, que van per sota del turmell. Clar, en català no és tobillo, és turmell. Aleshores es diuen turmellers, no? Aleshores fem també articles parlant, s'ha de dir, bueno, es diu turmeller i no tobillero. És els dos grans tipus de difusió que fem amb el bademots. Després també a partir del servei d'assessorament difonem, per exemple, doncs, recursos i drets lingüístics, que si algú té un dubte de diccionaris en línia, ara amb el Google ja està tot molt resolt, però bueno, seguim tenint el tema aquesta opció. Un altre dels programes que fem també és el tema del voluntariat lingüístic, que són per persones que parlen, bueno, que han fet cursos i que ja parlen el català, però els hi falta molta fluïdesa i que pel seu entorn, doncs, que és bàsicament castellano parlant o d'alguna altra llengua, no poden practicar. Doncs tenim uns voluntaris que acorden, entre voluntari i aprenent, acorden això, fer unes trobades d'una hora a la setmana durant 10 setmanes com a mínim i practiquen amb converses. Nosaltres els facilitem material per tenir converses una mica guiades.
Ara se m'acudeix, si algú volgués ser voluntari, tant ser voluntari com ser usuari, com ho han de fer?
Sí, és simplement contactar amb nosaltres i aleshores tenim una fitxa d'aprenent i una fitxa de voluntari, que allà posen les seves disponibilitats horàries i aleshores a partir d'aquí nosaltres intentem fer els grups. A vegades costa perquè clar, cadascú té la seva disponibilitat. En aquests moments no tenim parelles independents, sinó que estan funcionant a través d'un club de lectura que és fet conjuntament amb Suport Castellà, que es fa a la Biblioteca de Castellà. Bueno, de fet, és servei local, el suport de Suport Castellà i la Biblioteca Municipal Antoni Tort, que es fa aquest club de lectura, que ja, bueno, són persones que estan dintre del programa de voluntariat.
I per posar-vos, has dit que es posin en contacte. Com es posen en contacte? Un correu electrònic?
Sí, es poden enviar un correu electrònic.
Que, on, a quina adreça?
Sí, seria castellavallès@cpnl.cat. O trucar-nos i aquí podríem... Bueno, ja després els diem, mira, vine tal dia que faràs la fitxa i després si aconseguim fer un grup, doncs allà els encabim. I l'últim ja programa que fem aquí a Castellà, clar, és que el Consorci té molts programes, però cada localitat agafa una mica els programes que pot tirar endavant segons la realitat específica. Tenim el tema de l'administració local, que en aquest cas participem en els processos de selecció de personal de l'Ajuntament, perquè bueno, les places tenen un perfil lingüístic que segons el que han de fer doncs, es requereixen uns coneixements, que si es té un certificat oficial i la persona ja queda exempta, no queda exclosa, ja no ha de fer la prova, però si no té aquest certificat, aleshores ha de fer la prova i l'administrem nosaltres.
La faríeu vosaltres.
Sí. I dintre d'aquest programa d'administració local també ens encarreguem de dotar el personal de l'Ajuntament, els diferents tècnics i tècniques, dels recursos lingüístics que puguin necessitar per desenvolupar doncs, amb normalitat la seva tasca. I això, ara, aquest any no n'hem fet cap, no en tenim prevista cap tampoc, però altres anys hem fet, per exemple, sessions específiques de llengua, quan detectàvem algun problema. Per exemple, vam fer un sobre la carta oficial, els recursos, els diferents documents també que hi ha oficials, l'estructura, la principal frase és fet, lèxic que hi concorre. I l'última que vam fer va ser el 2017, que va ser sobre la nova gramàtica, quines novetats incorporava la nova gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans perquè, bueno, perquè la gent estigués més o menys assabentada.
Molt bé, que complet. Quina diries que és la que porta més volum de gent o la que teniu, la que té més tirada aquí a Castellà, totes aquestes iniciatives?
Bé, totes aquestes activitats ens porten, totes tenen bastanta demanda. La que potser té més repercussió en nombre de gent que venen aquí són el tema dels cursos. El tema dels cursos és on hi ha més gruix d'usuaris que venen i que, bueno, que truquen i així. Però bé, totes més o menys ens porten, bueno, estan més o menys, diguem, tirant-se endavant.
I ara em parlaves del Termcat, que el conec, però jo sobretot faig servir l'Optimot, que crec que integra també tot com tot el catàleg del Termcat. Pot ser el...
Sí, l'Optimot és un cercador lingüístic, un tipus, és a dir, és com un Google, però només veu de fonts lingüístiques i aleshores, sí, ell, de les fonts que veu són tant de l'Institut d'Estudis Catalans com del Termcat i d'altres fonts com l'Enciclopèdia, etc. Aleshores, tu hi poses allà una cerca d'una paraula que dubtes no, i només et traurà resultats relacionats amb la llengua i amb la gramàtica. És a dir, clar, si tu poses una paraula, per exemple, no sé si em dic tu millor o no, busca a internet tot arreu on surt aquesta paraula. I clar, hi ha milions de vegades que surt, no? O turmaller, no? N'hi ha milions. En canvi, aquí només aniries a parar a les, no sé, les que siguin, però només centrades en la gramàtica, en la correcció d'aquella paraula.
Molt bé. Llavors diríem que és un bon recurs per si algú té dubtes de la llengua catalana.
Sí, és un molt bon recurs, serveix molt. Vull dir, clar, a vegades, clar, també ens poden trucar nosaltres i així, però clar, nosaltres no hi som sempre. En canvi, això ho tens sempre accessible i és molt important tenir-lo. O sigui, allò, tenir-lo a preferits, perquè dubtes una paraula, tu mires allà i s'ha de interpretar a vegades també la solució, perquè clar, a vegades et dona solucions o trobes cerques del diccionari castellà-català, no? I aleshores has de saber que el que t'has trobat, doncs, de quina de les dues llengües correspon, perquè en algun cas hi ha hagut alguna... Bueno, pot provocar alguna confusió, però d'interpretació.
Bueno, Joan, moltes gràcies per posar-nos una mica de llum en tot el que feu aquí al Servei Lingüístic i us desitgem, doncs, que sigueu fent la feina. I moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Soc Javier Añoveros. M'agradaria demanar una cançó de Bruno Mars, When I Was Your Man, que em recorda molt quan surto amb els meus amics. Gràcies.
Another man. caused a good strong woman like you to walk out my life. Now I'll never, never get to clean up the mess I made. Oh, and it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like flowers and held your hand. Should've gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La setmana passada, dos castellarencs van aparèixer en personatges episòdics a la sèrie de migdia de TV3, Com si fos ahir. Un d'ells és en Dani Coma, que té una llarga trajectòria dedicada a les arts escèniques, i l'altre és un conegut d'aquest programa, el nostre company Jaume Clapés, que, aprofitant la casualitat, doncs els hem convocat els dos als estudis de Ràdio Castellà perquè ens expliquin l'experiència. Molt bona tarda, senyors.
Hola.
Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Tinc aquí el Dani Coma, que, bueno, el presento per si algú no el coneix. El Dani Coma té una formació, com he dit, en totes les arts escèniques, jo crec que totes quasi bé, perquè ha estudiat dansa clàssica, perquè també ha fet actuació a l'Escola del Timbal, ha fet Comèdia de l'Arte a Venècia, Jacques Lecoq a París, té el postgrau en Pedagogia Teatral i Dinàmiques de Grup a l'Institut Teatre de Vic,
mare
i
meva,
ha fet 5 anys de trompeta i cant al Conservatori de Música de Sabadell.
Bueno, això és com dir, faig de tot, però res del tot bé, eh? Vull dir
que... Bueno. I hi ha molta gent que potser no ho sap, però és el fundador del grup de música Macedònia.
Ah, exacte.
Que també són moltíssims anys de grup de Macedònia.
Sí, 20 anys.
Es diu aviat, però és molta feina. Doncs es va donar la casualitat que jo tampoc no ho sabíem cap dels dos, però vam coincidir en un capítol, que evidentment vam gravar en dies diferents, però vam compartir capítol de dues trames, com és aquesta sèrie meravellosa que és el Com si fos ahir, de dues trames molt, molt diferents. Jo, per començar, que és una cosa que crec que la gent li fa molta gràcia i que em passa a mi, quan algú em diu, hosti, quina gràcia que t'hem vist el serial. Com s'arriba a sortir el Com si fos ahir? Quins són els passos?
Bueno, quan ets estudiant de teatre, hi ha una de les coses... és una de les aspiracions, no? És a dir, ostres, aquestes sèries que es fan a la tele, no? A veure quan... com hi pots arribar, no? I aleshores descobreixes que hi ha un telèfon, TV3, no? Que hi ha la Laia Espot, que és la noia que s'encarrega dels càstings, no? Que pots trucar i et donen cita un dia, no? I això encara es pot fer ara, això ja es feia fa 20-30 anys quan jo estudiava teatre i encara se segueix fent. Pots trucar, fas un càsting d'arxiu i representa que et tenen allà i les anar renovant, perquè, clar...
Perquè vas evolucionant perquè, com a actor...
I et vas fent gran, també, no? I pots passar a fer d'adolescent a fer de pare de família, no? Doncs hi ha aquest càsting d'arxiu que és públic, no? És públic, però que s'ha de fer i l'has d'anar renovant i després, bueno, van rodant, suposo, i pots tenir sort que t'agafin o no.
I en aquest cas m'has dit que tu l'has... Jo l'he fet només un cop.
Clar, jo...
Tu l'has fet diverses vegades.
Clar, jo quan estudiava teatre ja l'havia fet. I l'havia fet ben fet, l'havia fet mal fet... Saps allò que et prepares malament i te n'adones i dius, home, per això no vinguis. No.
No. Ostres!
Havia fet, sí, clar. I després, a més gran, quan vas fent gran, doncs el renoves, no? Ara feia temps que no. Però, bueno, et tenen allà, suposo que et recorden a vegades, o de cop, clar, veuen a tanta gent, no? Suposo que de cop deuen tenir un flash i diuen, ah, mira aquest. No?
Clar, jo tampoc tampoc no sé, perquè en el meu cas jo vaig estudiar a la Nancy Tuñón i allà al final de la formació hi ha un dia que en lloc d'anar tu a TV3 o tu enviar-ho des de casa, jo crec que ara es fa molt que tu graves a casa teva i els envies, ve la Laia, es pot, ve a l'escola i estàs tot un dia que tu agafes hora, que com guai, si fos la xarcuteria, clar, i el carnisseria, i estàs allà i fas el càsting. I...
Clar, jo suposo que ells han de tenir gent diversa, no? I no els hi sobra mai gent,
mai,
perquè,
clar.
Perquè, clar...
Sí, sí. I en aquell que vaig fer el cas i vaig pensar, pues això es quedarà aquí en un calaix. A més, jo vaig pensar per mi, jo tinc un perfil extremadament estàndard, no sé, suposo que un noi moreno, com n'hi ha 300.000, doncs mira, doncs, potser el que tinc és una mica alt, però hi ha 300 persones més i això es quedarà aquí. I no sé, perquè sempre penses, quan busquen algun personatge, bueno, que tingui algo que...
Sí, no? Però a la sèrie és com si fos ahir, la gent tendeix a ser normal.
És estàndard.
No? Oi? Sí. És aquesta gent que arribes... Jo que no en soc massa seguidor, no? És a dir, jo vaig arribar al set de rodatge i no sabia qui era actor, qui era tècnic, qui era...
Excepte
dos o tres, no? L'Àurea, el Farelo i quatre, no? Però hi havia molts que em costava, no? Que, sí, sí. Bueno, pel perfil aquest i aquesta manera de ser normal, no? Yeah. I que també s'agraeix, no? De fet, jo, hòstia, ho vaig gaudir perquè tant la Gemma Brió com el Pepón, no? Em sembla que és l'actor que treballava amb nosaltres, hòstia, ens van ajudar moltíssim, no? Eren gent maca, normal i...
Això et volia preguntar, sí. L'experiència. Mm. Per mi l'experiència és tan bonica.
Clar.
Les dues vegades, perquè també ho he comentat, jo ja vaig fer un personatge fa temps i ara aquest altre, les experiències són les dues precioses. En el sentit de... que escriu una cosa tan campechana, o sigui, tan propera, tan...
Bueno, i que ho pots canviar, no? Que tu pots portar el teu...
No, sí, que no són estrictes, bueno, que tu pots fer una mica la teva manera i que l'ambient... Mm. Jo és el primer rodatge que vaig a un ambient i dic, l'ambient és relaxat, és proper, és... No sé.
Sí, aquesta sensació també la vaig tenir. El segon dia, jo vaig anar un parell de dies, el primer vaig tenir aquesta sensació. I que fàcil, que maco, que em puc quedar aquí quan acabi un rato.
Clar, exactament. Perquè
el segon ja hi havia un pèl més de tensió, perquè era un exterior... I quan no era una sirena era un avió, perquè ho vam gravar a Castelldefels. Era un avió, quan no era un avió era una escola que era l'hora de plegar, hòstia, i ja estàvem posant nerviosos per timing, no, diguéssim. Però, vamos, la gent maquíssima, sí, sí, i tant. I el que tu dius, el text, clar, el tipus de teatre, el tipus d'interpretació te'l pots portar molt cap a tu, no? De manera que si el text el varies una miqueta, es t'animen a fer-ho, no?
Sí, sí.
Porta-te'l al teu terreny, sí. No? Diguéssim, sí.
Perquè molt d'aquest text, a vegades, que quedi oral i que quedi com que et surti natural, doncs a vegades tampoc és la cosa més. I dius, oh, hòstia, jo entenc, què?
Clar, jo entenc, els guionistes tenen una feina molt, molt complexa, no? I suposo que la van apamant els actors ja que tenen fixa un paper llarg, no? Però aquests que venim de fora, jo crec que ens donen un pèl més de llibertat, dedueixo, no ho sé, perquè, clar, no saben com parlem, no saben si la paraula quelcom la fem servir amb facilitat o no, no? Mm. I t'ho deixen tirar cap a un altre lloc, o... És interessant. Depèn del director, també, perquè crec que hi ha tres directors, no? Com si fos ahir.
Sí, jo n'he tingut un parell de directors. Sí, jo el segon sí que... El primer no recordo. Era un senyor més gran, que, la veritat, vam fer una lectura de text... No va donar cap indicació i va dir, gravar. Vam gravar una vegada i va dir, farem canvi de càmera. Jo pensant, ara en algun moment em donaran una indicació, em diran alguna cosa o alguna cosa. No. Canviem de càmeres per fer uns altres plans.
Jaume, em permeteu una pregunta? És curiositat, jo us estic escoltant. La sèrie, us he de dir, que l'he vist algun tros alguna vegada, perquè, clar, a l'hora que la fan estem en plena feina. Quin personatge heu fet cadascun de vosaltres? Ho dic perquè la gent també us posi cara, els que
doncs mira,
us segueixen.
Jo, Dani Coma, estic encara en procés, perquè sortiré a tres capítols i jo crec que no s'ha resolt encara. No, encara no s'ha resolt, però jo sóc el propietari d'una casa rural a 7 cases.
Ah, que bé.
Que hi ha un parell de personatges interessats en agafar... Bueno, en agafar-la. Jo potser els hi traspasso i potser no, ja ho veurem.
És que, a més, és tan maco, perquè tenen aquesta... Jo no puc estar més content de l'últim personatge, perquè és un treballador d'un hotel, un grup d'un hotel, que en aquest hotel hi ha el jurat d'un judici, saps aquests jurats populars que estan tancats allà, que no poden tenir contacte amb l'exterior, i hi ha un personatge, que és la Gina, que és la Meritxell Huertas, que vol que coneix a un dels jurats i els hi vol passar un telèfon mòbil. Llavors, el meu personatge era aquest grum que la veu per allà i veu que passa alguna cosa, i llavors li diu, si vols et faig el favor, a canvi d'algo, a canvi d'uns pèmpins. I em va fer molta gràcia, perquè de sobte era un personatge que surts tenia tres escenes, una amb text, doncs era una i mitja, però era un personatge que ja té una cosa, que té un algo, que no és un hola que tal... No? Que té com unes intríngulis que pots jugar una mica a ser delinqüente.
Però tu ja has sortit, Jaume? Ja has sortit per a...
Els dos havíem sortit en altres ocasions, que també ho hem estat comentant, sí, que era la segona vegada que sortíem. Jo l'altre cop era un model de sabates que jo considerava que la, em donava feina l'Olalla Moreno, l'actriu Olalla, i em considerava que no m'estaven tractant bé, em traia una de les sabates i el guió era meravellós perquè l'havia de llançar a la cara de l'Helena Gadel i l'Helena Gadel havia d'esquivar. Que això llavors el rodatge van veure massa perillós i van dir, no, llançaràs la sabata a una porta tancada i llavors l'Helena entrarà.
Hòstia, tia.
I l'altre personatge de tu, Dani?
Jo havia fet, ja havia sortit la mateixa sèrie amb un personatge que no tenia ni nom, que anava a un tanatori donar el pes amb un dels personatges que ara ja no surt a la sèrie, no? Vull dir que... I clar, jo aleshores anava amb el cabell llarg, ara no tinc cabell, ara sóc calb, de manera que suposo que la gent...
No
haurà identificat. No. Suposo que no ho he canviat. No? No. Això va ser fa 5 anys, poder.
Clar, jo vaig sortir, crec que l'altre va ser fa 2, el 2000, sí, ah. Sí, por ahí. I, bueno, clar, jo quan em van tornar a cridar, jo vaig callar. I a més faltava que jo digui, no, Laia, però jo ja vaig sortir fent un altre paper. És el mateix, no vaig dir res. No vaig dir res, vaig tirar endavant. I quan vaig arribar allà, sí que ho vaig comentar una mica, perquè dic, ara ja no em poden fotre fora. I ja estava allà a perruqueria, i no sé què vaig dir. Però jo és el segon cop, jo no sé si és el mateix personatge. I vaig veure que una noia de producció...
Feia alguna cara, no?
La de producció, yeah, vaig pensar, dic, ara s'ha enfadat amb els de càsting, aquesta noia de producció, perquè repeteixo. Però això, per l'experiència, meravellosa.
Sí, no, i és divertit, home, i és bonic veure... Va, que jo no la miro, però hi ha molta gent que la mira, no? Perquè va, tornes a la que surts, sí. De fet, jo me'n vaig assabentar perquè la gent t'ho diu, no? T'he avisat, no? I és aquí el poble que és petit...
És increïble la mà de gent, sí, que se la... A mi m'ho van dir, a mi ja em van dir que sortiries.
Ah.
A mi ja m'ho van dir...
Amb algun resum, poder.
No, em van trobar pel carrer i em van dir, tu vas sortir com si fos aquí, no sé què. Sí, sí. I llavors veig que li diuen, i el Dani com a sortirà? Dic, el Dani com a també sortirà. I llavors vam sortir, i llavors va donar la casualitat, diu, que jo no mirava la sèrie, que em van dir, surt de... Sí, sí, havia sigut el mateix.
Ara només us falta sortir els dos alhora, interactuar entre vosaltres.
Exacte.
Anar a gravar junts, eh?
Jo també sempre penso, si s'ho pensessin millor... Podria ser el mateix personatge. En el meu cas, jo suposo que el teu també, podria ser el mateix personatge.
Clar, bueno, això és el que jo almenys sempre que estàs allà, això ho fas de gust i ja tenim, sí, la nostra professió i anem fent pinitos aquí i allà, no? Però sempre tens aquesta història que tens un personatge que dura 1, 2, 3 capítols i penses, hòstia, potser els hi agradem molt i canvien el guió.
Clar,
oi?
Això jo pensava amb l'altre, ho vaig pensar moltíssim, sí.
I canvien el guió i et converteixes en un personatge d'aquests fixes, oi? Això sempre tens aquest moment de broma mentre estàs allà amb maquillatge de comentar això, no? Però bueno...
No succeeix encara, perquè també ho dèiem, que ens fa l'efecte que la gent que té personatges fixes van d'agència o de representant.
És habitual.
I que sí, nosaltres, pues, que els que estem fent els càstings d'arxiu, pues, són aquests paperets aquí i allà, però que a mi em sorprèn tremendament que en un càsting d'arxiu que vaig fer que encara m'hagin trucat dues vegades. Vull dir, ja, jo dic, tu, mira, estupendo. I em va comentar més, amb tot el pudor del món, el director de la segona escena em va dir, no, doncs vaig a la càsting d'arxiu i em va agradar moltíssim i vaig dir, ho ha de fer aquest nano. I jo vaig pensar, anda!
Va, per tant, se'l van mirar.
Sí, oi, allò que vaig fer, que jo pensava que havia sigut... Bueno, vaig fer una cosa llacrimògena que vaig pensar, és el típic d'actor que vols mostrar tot el drama que pots muntar...
Que dic, tot el que saps fer en un minut i mig.
Exacte, que dius, no, i vaig pensar, això, yeah, tremendo de fatal. Bueno, mira, bueno, algo vam veure. A més, és que es dona, Carme, es dona la casualitat que el Dani Comas, el meu professor de teatre...
Imagina't.
Des dels 6 anys als 16, o alguna cosa així.
Tot això, sí, t'ha hagut d'aguantar, Jaume.
Tot això m'ha hagut d'aguantar, exactament. Tot
abans no xerrava tan ràpid, eh? Xerrava molt, però tan ràpid no, eh?
Ara pels descosits.
Ara parla molt, eh? No, però sí, hòstia, sí, havíem treballat, era divertit, sí, sí, sí. Bueno, perquè el Jaume de la família ja teatrera, el seu pare, sí, ja havia fet molt.
Ah, sí?
I aquí a Castellà i amb l'esbar teatral s'havia fet molta, molta feina, havíem disfrutat molt, sí, amb el teatre d'aquí de poble, no?
Ostres, el meu pare, que és així, també diu, si a l'esbar haguéssim pogut ser els juglars, perquè sí, estaven com aquest nivell que els juglars començaven, no, que sigués, no sé, ell sempre ho diu, no, que aquesta cosa, que la sensació era la mateixa,
ja,
que era el juglars era igual que l'esbar, però que, bueno, l'esbar no ho sé, sé, no va fer grans produccions, no va innovar o va quedar aquí, però que podien anar per aquestes vies.
En el teatre amateur hi ha moltíssima qualitat, no? La veus a vegades quan vas a llocs, no? I ha sigut i serà sempre, sí.
I fa poc vaig estar buscant-te per les xarxes, perquè vaig per preparar aquesta biografia tal i qual, i vaig trobar les 14 cançons del Dani Coma. I hi ha una cançó que és La vecina...
De Los Amigos Invisibles.
De Los Amigos Invisibles, que dic jo crec que aquesta cançó la conec. I la vaig posar i la vaig reconèixer a l'instant, que era una cançó de les primeres obres de teatre que vaig fer, que havies dirigit tu i escrit tu, perquè és un escriptor teatral estupendo, el Dani, i la majoria d'obres que feies d'extraescolars les escrivies
sí,
tu.
Sí, i tant. Sí.
I la cançó d'entrada, que jo el meu personatge entrava amb aquella cançó i es fotia a ballar. Vaig pensar, ostres...
Que això és molt interessant, perquè el que dèiem ara del llenguatge aquest del com si fos ahir, no? Que és llenguatge de carrer, llenguatge nostre, i jo quan feia teatre amb el Jaume, amb tu Jaume de petit, et trobaves que si volies fer obres amb llenguatge planer no en trobaves. No hi havia tanta obra publicada o jo no hi tenia accés. L'accés als textos no era tan fàcil, no?, com ara. I aleshores jo optava per escriure-me-les jo amb el llenguatge de carrer, el llenguatge de primària, d'escola, no? I clar, feies aquestes barreges divertidíssimes, no?
Divertidíssimes. Aquesta era una història que era un perruquer que tenia tres clientes, no? I tota era la història de cada clienta i com es relacionaven entre elles.
Senyors, estem amb el timing ja a punt d'exaurir, eh? Tinc el crono en mà i hem d'anar acabant.
Doncs ja mira, està, doncs acabem.
És que podríeu estar aquí xerrant i fent memòria de totes aquestes batalletes que teniu plegats? Que potser en un altre capítol, un altre episodi, doncs encara podem continuar xerrant. Però vaja, avui hem volgut fer aquesta finestra indiscreta per veure-us els dos participant d'aquesta sèrie, el Com si fos ahir, que té tants seguidors a la televisió de Catalunya. Ho deixem aquí. Fins a la propera. Moltíssimes gràcies als dos. Que vagi bé la tarda.
Gràcies a tu.
Adéu-siau. Bé, nosaltres ja no tenim més temps per res, només desitjar-vos que demà no ens espereu, demà fem festa, però que tornarem dijous, com sempre, amb l'edició d'aquell dia sota el braç, a les 4 i 3 minuts. Que vagi de gust. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.
Cada cop tot passa més ràpid. Ja fa temps que ho sento dir. De moment, per fora encara ets fràgil. Dins teu un nen petit. I sé que res no és impossible i crec que ha arribat el meu moment. És un somni que et fa lliure. És el teu cor en moviment. Tot
La banda sonora de la teva vida a Ràdio Sant Cugat.